El dia 2 d'abril es commemora el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme, una jornada instaurada per l'ONU el 2008 amb l'objectiu de sensibilitzar la societat i promoure la inclusió de les persones amb trastorns de l'espectre autista. L'autisme no és una malaltia, és una condició al neurodesenvolupament que es manifesta de diferents maneres segons cada persona. Per entendre millor aquesta realitat i aprofundir en les necessitats i desafiaments del col·lectiu, avui comptem amb quatre convidats que ens ajudaran a abordar aquesta qüestió des de diferents perspectives. Són el Piero Castro, és psiquiatre especial lista en TEA, sent el referent de psiquiatria de l'agenda de pacients amb diagnòstic TEA de grau 1, 2, 3 d'entre 6 i 17 anys. Piero, molt bon dia.
Bon dia.
T'he presentat bé?
Perfectament.
Perfectament. Ens acompanya també la Sandra Pazos, ella és la mare de l'Alejandra, és una nena amb autisme. Sandra, molt bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
El Jordi Pera, economista diagnosticat amb TEA 1, síndrome d'Asperger, a més dedica part de la seva activitat professional a fer divulgació i formacions de creixement personal i per la reinserció laboral de persones amb autisme, i també és director d'un projecte de divulgació, Autismo Vivo. Molt bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
I el Ferran Felius, que és el comissionat per a les persones amb discapacitat, que avui ens acompanya substituint la regidora, Núria Escamilla. Núria Fernández, que barregem noms i cognoms ara, que s'ha excusat per no ser aquí, però ens ha delegat la companyia del Ferran. Ferran, molt bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, bon dia.
Bé, doctor Castro, comencem per tu. Quins són els principals avenços en el diagnòstic i en el tractament dels trastorns de l'espectre autista en els darrers anys? S'ha millorat sobretot en la detecció precoç?
Efectivament. Una de les primeres coses, és, si em permets, és comentar que efectivament l'autisme és una manera diferent de processar la informació. Això vol dir que això pot repercutir en la forma que té la persona de comunicar-se, de relacionar-se, d'interactuar, en quant a la intensitat dels seus interessos, de com percep els estímuls sensorials, etc. No? I en els darrers anys, efectivament, s'ha millorat molt el diagnòstic, perquè hi ha molta més sensibilitat per part no només de la comunitat científica o sanitària, sinó també educativa, i per tant hi ha casos que a dia d'avui es detecten i que abans segurament podrien haver passat desapercebuts perquè no hi havia tota aquesta informació que ara sí que en tenim, no? Sobretot en dones, en noies, dones adultes, etc.
Com afecta el diagnòstic precoç al desenvolupament dels infants amb TEA?
La primera cosa és que és molt important el diagnòstic precoç, perquè això permet que aquella persona pugui rebre, diguéssim, tota una sèrie de suports i d'adaptacions. El que passa és que en molts casos o moltes persones autistes a vegades no compleixen, diguéssim, amb aquests estereotips de l'autisme, perquè hi ha molts mites al respecte, però, per exemple, algunes senyals d'alerta, entre cometes, podrien ser que la persona potser se li dificulta assenyalar, se li dificulta el somriure social, potser no hi ha aquest contacte que quan ja la persona és petita té amb l'altra en quant a la mirada, la forma que té de jugar o potser té poc interès en socialitzar amb la resta, etc. No? Llavors aquestes són com petites, entre cometes, característiques que podrien cridar l'atenció per identificar, diguéssim, un possible cas d'autisme.
Ara ens apuntaves que el diagnòstic ha millorat molt amb els anys per aquesta sensibilització, a part de la comunitat de la sanitat, també de la comunitat educativa, però què passa quan el diagnòstic ens arriba quan som adults? A més, apuntaves ara en l'infradiagnòstic que hi ha dones adultes.
Exacte. Sempre s'ha parlat, fins fa molt poc, que la proporció de diagnòstics entre homes i dones era de 4 homes per una dona, perdó. Però aquesta és una dada que cada vegada està més qüestionada, perquè el que es veu que ha succeït sempre és que el diagnòstic estava, diguéssim, enfocat a un perfil molt més masculí, per dir-ho d'alguna manera.
Aquest biaix de gènere que encara trobem en...
Efectivament, i en general. No? Però parlant d'aquest tema en concret, i per tant les dones, estic generalitzant, però tenen unes característiques que fa que a vegades... passen desapercebudes aquestes característiques, perquè tenen molta més capacitat com d'observació, de copiar conductes, de camuflar-se, entre cometes, com perquè no es notin aquestes diferències, però clar, el que es veu és que això, evidentment, comporta tot un impacte emocional i físic, etc., que a vegades a l'adolescència es manifesta amb d'altres patologies, com per exemple trastorns de la conducta alimentària, autolesions, trastorns d'ansietat, depressió, etc., però que en la base de tot això potser hi ha un autisme que no s'havia identificat, no? I el fet de fer-ho permet oferir les adaptacions més correctes per al pronòstic d'aquella persona, l'evolució millor, diguéssim.
Jordi, no sé quin va ser el teu cas, si el diagnòstic va ser d'aquests que van arribar precoç o van arribar ja de més adult.
De més adult. A veure, crec que la majoria de les persones diagnosticades, tant joves com adults, ho són dels darrers 10 anys. Fa abans quasi ningú es diagnosticava, hi havia molt desconeixement d'aquest tema. A mi em va venir pues, fa uns 7 anys, que en tenia 42, d'una manera una mica casual, perquè sense conèixer el tema autisme, Asperger, jo era voluntari d'una associació i com que tinc fatiga crònica em van dir que potser fer-me un diagnòstic d'això podria ajudar-me a trobar part de la solució o l'explicació i malgrat al principi em van dir que segurament no, després va resultar que sí. I realment ajuda a entendre, si bé al principi, encara que un se sap una mica diferent, dius, bueno, pues ara això sé que té un nom, però, és a dir, no li dono importància, però després això t'ajuda molt a l'autoconeixement. I l'autoconeixement és un aspecte bàsic per entendre, en aquest cas, pues, les necessitats diferencials que un té per brillar a la seva millor versió i també evitar tots els tipus de dinàmiques que et suposen un desgast psicològic.
Uh-huh. Aquestes etiquetes que a vegades són una cotilla però a vegades són necessàries, no?
Sí.
Per conèixer-se un mateix i a vegades potser, no sé, massa dur amb algunes
clar,
coses, no?
Les etiquetes realment, o sigui, quan un sap el diagnòstic, després ho diu a qui vol. O sigui, les etiquetes
dic per un mateix,
sí,
eh?
Sí, per un mateix.
Sí,
i després, bueno, en tant que jo en les meves formacions explico que una condició de diversitat funcional, que en aquest cas tampoc és necessàriament discapacitat, és conceptualment la mateixa diferència de ser dretà a ser esquerrà. Uh-huh. Vale? És una manera diferent de funcionar, que es pot dir que és una discapacitat contextual. Igual que si nosaltres anem a viure o viatjar en un país on no coneixem la llengua, també som discapacitats contextuals. I en aquest cas, la nostra manera de funcionar, per quant a valors i manera de comunicar-se i manera de fer, és molt més similar als contextos culturals centroeuropeus i nòrdics. Llavors, la discapacitat contextual és d'aquesta manera diferent de funcionar en relació al nostre entorn més mediterrani. No?
Sandra, en el vostre cas, quins van ser els primers senyals? El Piero ens feia una mica una llista, no?, d'allò que ens pot apuntar que hi pugui haver aquesta condició, que us van fer sospitar que l'Alejandra potser podria tenir un trastorn de l'espectre autista.
Nosaltres vam tenir la sort, hem tingut sempre la sort de trobar-nos amb persones que de seguida van detectar doncs, certs comportaments de l'Alejandra que sortien una mica, no?, de les coses que es consideren normals. I, de fet, es va camuflar una mica l'autisme de l'Alejandra perquè amb el meu marit vam decidir que jo estaria amb la nena fins als 2 anys, la volia gaudir. Jo venia d'haver estat cuidant el meu pare que havia mort d'una ELA. Amb la qual cosa, doncs, va ser una decisió familiar de dir, vale, doncs, el pare treballa i la mare està amb la nena. En el moment que jo ja volia tornar a treballar, va ser quan vam començar a anar a l'escola, a detectar doncs, certs comportaments de l'Alejandra, com que es quedava apartada a l'aula, no participava en els jocs, diguem, com la resta, no parlava, tampoc. I, bueno, i de seguida doncs, ens van comentar doncs, que ens derivaven al DAPSI per veure una mica el què, no? Aviam què pensaven ells, què trobaven ells. I la sort va ser aquesta, que va estar entre els 2 i 3 anys el fet d'anar a DAPSI i de fer-li totes les proves, doncs als 3 anys vam tenir el diagnòstic.
Hi va haver un abans i un després de tenir aquest diagnòstic?
Sí, totalment. De fet, el dia que vam tenir el diagnòstic, el meu marit viatja molt, amb la qual cosa, pues, bueno, cadascú té el seu paper, no?, en la nostra família, i ens ha funcionat superbé. De fet, jo no treballo i m'ocupo de l'Alejandra. L'abans era que nosaltres érem molt feliços i no notàvem realment res que fos una mica alarmant, no? Perquè és veritat que l'Alejandra somreia, l'Alejandra, doncs, quan anaves al bressol, aixecava els braços, vull dir... Però sí que és veritat que després, per exemple, li posaves un pocollo i es podia tirar 3 hores sense apartar-se de la televisió, no? O sigui, uns... diguem com unes fixacions amb certes coses. I realment, diguem que el punt d'inflexió va ser el diagnòstic, que per nosaltres va ser vital, importantíssim. No pensem que sigui una etiqueta, sinó que és una ajuda tant pels pares com per la persona autista, o el nen autista o nena autista. I realment a mi se'm va caure el món. A mi el dia del diagnòstic, vull dir, jo em vaig estar plorant 12 hores seguides, però el dia següent ja em vaig aixecar i vaig dir, s'ha acabat, fins aquí. La meva filla és diferent, amb la qual cosa aquesta diferència nosaltres l'hem d'ajudar i li hem de compensar, perquè el món és un món complicat. I abans ja ens vam posar a moure cel i terra a nivell de professionals, a nivell... Tinc la sort que la meva cunyada és psicòloga, amb la qual cosa ella ja havia detectat certes coses, però a mi no m'ho havien dit, en el meu marit sí, perquè és la seva germana. Però, bueno, amb la qual cosa, doncs, vam veure ja una implicació molt important amb la família. O sigui, nosaltres mai hem amagat el diagnòstic de l'Alejandra, que creiem que és molt important, i la família ha sigut vital per nosaltres. Super, o sigui, ha sigut un recolzament espectacular.
Quins són els reptes més comuns que afronten les famílies després de tenir el diagnòstic?
Aviam, jo sempre dic que de nosaltres, jo de fet em considero una privilegiada, perquè vaig poder deixar de treballar amb consens amb el meu marit i vam decidir que la meva tasca era l'Alejandra, i el meu marit viatja, no pot estar amb nosaltres, no em pot donar el recolzament com altres famílies, i vam decidir d'aquesta manera. I penso que és la millor decisió que hem fet a la vida. Vull dir, ens hem estat de moltes coses, però jo m'he dedicat a la nena, jo he pogut estar amb la nena, jo treballo cada dia amb la nena, i de fet sempre ens ho han dit, no?, que és una nena molt treballada i és una nena, doncs, que amb aquesta decisió que vam prendre ens ha ajudat a que està ara, bueno, vull dir, una persona, un nen autista diagnosticat amb temps, posant-hi totes les eines que tenim, pot avançar moltíssim, moltíssim.
És el que veieu des del centre, Piero?
Sí, jo diria que una de les dificultats més grans, encara que a dia d'avui hi ha molta més informació, sobretot en els darrers anys, però penso que encara queda moltíssima, diguéssim, necessitat d'informació en tots els àmbits, és a dir, des de l'àmbit sanitari, educatiu, la societat en general, etcètera, no? Perquè a vegades quan es pensa en autisme es pensa com en un estereotip concret, en un perfil concret de persona autista, que sí que existeix, evidentment, amb potser discapacitat intel·lectual, o potser que no parla, potser que no et mira, etc. Però clar, més o menys l'1% de la població és autista. Això és altíssim, aquesta prevalença. Això vol dir que estem envoltats de persones autistes molt més del que podem imaginar-nos, a la feina, al col·le, al barri, on sigui. El que passa és que moltes d'aquestes persones, com que no compleixen en aquests estereotips, passen o desapercebudes o potser tenen diagnòstics erronis, i això, clar, els complica molt l'evolució, el pronòstic i la seva qualitat de vida en general, no?
Jordi, de fet, tu el teu diagnòstic que ens explicaves ha arribat ja d'adult i has decidit dedicar part de la teva activitat professional a fer divulgació, que ara ens deia el Pierre, doncs, que encara ens falta aquesta sensibilització per ser conscients tots plegats de la situació, formacions, però una cosa que és molt important també és la inserció laboral de les persones que tenen autisme. Entenc que això neix des de l'experiència personal. Tu deus haver trobat algunes mancances per aquest suport o per aquestes eines o per aquest acompanyament?
A veure, sobretot el repte és... Jo vaig tenir la sort de tenir un oncle que era Asperger de manual, tot i que, òbviament, no diagnosticat pel temps, i el seu model em va servir per entendre la importància de trobar una feina que t'agradi, que et motivi, t'estimuli. Aquest és el tema dels interessos especials. Encara que no els tinguis, diguéssim, trobar algo que t'estimuli per treure la millor versió de tu mateix, per una persona amb TEA és molt més important que per una persona neurotípica. punt número 1. I punt número 2, a l'entorn, com he dit abans, que les persones, el tema de la discapacitat contextual, trobar un entorn on aquesta diferència en el context és el menor possible. Llavors, això és una mica de sort i encert de trobar un entorn laboral que funcioni d'una manera més semblant. Aquí a Catalunya hi ha de tot i no saps mai el que et trobaràs. Val? Llavors, bueno, els entorns laborals on la regla és més la improvisació i la desorganització i els mal ambient, pues, si és dolent per la majoria de gent, per nosaltres és fatal. I al revés també. Llavors, jo hi ha llocs que he tingut més bona sort i la majoria més aviat no. Però, bueno, llavors les formacions aquestes que faig justament van sorgir d'una iniciativa amb aquesta entitat que feia voluntariat, de compartir, dic, pues, tot el que jo he après i m'hagués agradat que m'expliquessin quan jo tenia, pues, a començar a treballar, uh-huh. Pues, compartir aquest coneixement amb les persones joves que estan en aquesta entitat, pues, preparant-se pel món del treball. I a partir d'aquí vaig anar detectant, pues, que hi havia bueno, primer, que m'agradava molt, i donada la meva condició de salut actual, pues, és un tipus d'activitat que puc fer, que m'és uh-huh. compatible, i bueno, que hi havia una necessitat per fer aquest tipus d'activitat.
Ferran, sempre vaig a parar allà mateix amb tu, eh? Uh-huh. I és el paper de l'administració i de les institucions. Quins serveis de suport institucional existeixen a Sant Cugat per a les famílies i per a les persones amb autisme? Uh-huh. I ara farem allò una mica d'autocrítica, que ens toca tots fer. Són suficients o són suficients? Què ens agradaria?
Tot és, mai és suficient, però sí que és evident que des de l'any 2017 que hi ha una taula TEA a l'Ajuntament, que durant aquests 8 anys s'ha fet una feina espectacular, vull dir, partir de zero i començar a fer una feina amb un col·lectiu que fa 8 anys, com deien els companys, encara no hi havia aquest cens que deien quantes persones podien haver, vull dir, si estaven diagnosticades, si no, vull dir que ha hagut una evolució, i s'ha fet moltíssima feina, no? A Xavi Sunyer, que és el tècnic que porta la taula des de fa molts anys, l'ha dirigit de manera magistral juntament amb les entitats i amb la regidoria de salut. Per això parlàvem abans de la regidora, la Núria Fernández, i amb tot això, doncs, bueno, hem intentat, hi ha una feina que no es veu moltes vegades, però hi ha una feina que després ens surt, no? Per exemple, donar visibilitat i posar en prioritat a les persones, per nosaltres és penso que és vital. Hi ha diferents espais, actes o moments durant l'any que l'Ajuntament i des de la taula TEA s'ha treballat, doncs, per tenir cura d'aquestes persones. Anem a posar l'exemple quan arriben els Nadals, no? Que hi ha el trenet de Nadal, on hi ha una prioritat perquè les persones, tant en TEA com discapacitat intel·lectual, també puguin tenir una prioritat parental, per no facin quals, perquè sabem que els nostres fills, i també parlo com a pare de fills, que tinc fills amb autisme, no tenen paciència, i per tant així és. Vull dir, la cavalcada de Reis s'ha treballat, aquest tram TEA que pensem que és superimportant. Aquest any es va fer al final de la Rambla Saller, on els Reis no tiren, la gent no tira carmels, es baixa el to del sou. Aquella fireta que tenim allà al final, al Parc d'Apo, i han creat també entre les 6 i les 8 de la tarda, també a baix en volum. Tot s'ha de dir que també és aplaudit per la resta de la ciutadania, mm-hmm. no? que està una miqueta més tranquils. I bueno, i procurem aquests espais tranquils. Aquest any també a la Festa Major hem tingut en compte totes aquestes, i s'ha estat treballant en diferents entitats, precisament perquè ens informen els trams de cercaviles, doncs, per poder tenir aquests advertiments, no? Sobretot amb el tema de... I aquest any, bueno, durant tots els anys anteriors s'ha fet èmfasi aquest dia 2, però aquest any s'ha fet també una programació que ben, molt ben dirigida i organitzada des de la taula. Demà, per exemple, a les 12 fem un acte institucional a la plaça de la Vila, on tots els representants i tots els regidors estaran a la plaça de Vila, el llegirà un manifest i per tant donarem aquesta visibilitat. El dia 8, per exemple, fem una xerrada papautista aquí a la sala Clavé a les 6 de la tarda i també es tornarà a llegir aquest manifest. I durant aquests anys s'ha treballat també el tema de la conscienciació, sobretot es van fer píndoles audiovisuals que es va treballar amb la policia local, Mossos d'Esquadra, precisament perquè és un col·lectiu que hem parlat amb ells moltes vegades i està molt disposada doncs, a ajudar i a comprendre les persones amb trastorns de l'espectre autista, doncs, perquè moltes vegades doncs, és molt difícil, com deien els companys, localitzar-les, no? No sabem si aquella persona és o no és. Possiblement els que són pares tenim aquest radar, no? Que estem en un restaurant o estem en un bar o estem pel carrer i de seguida diem, ui, què passa, no? Aquí passa alguna cosa, no? Però en canvi la resta de la ciutadania és vida. Però sí que és cert que cada vegada intentem, i amb el comerç ho estem també treballant, perquè bueno, doncs quan entra una persona amb TEA dintre d'un comerç, doncs que pot tenir una actitud diferent, però no que aquesta actitud ha de ser precisament perquè hi hagi un rebuig o tal. I bueno, i això seria una mica tot això que s'està a banda de programes que s'estan fent dintre la taula, que treballen aquí tant el Jordi com el company i més entitats com Geroni de Moragas, Catalonia, Especialisterne, que estàveu parlant, Aliats, vull dir que jo penso que aquesta feina ha de continuar i evidentment l'assessoriament del comissionat quan cal, doncs aquí estem, no?
Hi ha prou coordinació amb entitats, famílies, sanitat i institucions o cal anar avançant i millorant, com en tota la vida?
Bueno, jo com a mare penso que encara hi ha força camí per fer.
Què trobes a faltar, Sandra?
Jo, per sort, he trobat a faltar poques coses, però sé que hi ha moltes famílies que troben a faltar, principalment... més coordinació entre famílies, entre especialistes, entre escola o institut. Nosaltres, jo evidentment parlaré una mica del nostre cas. Nosaltres hem portat a l'Alejandra a l'escola pública aquí a Sant Cugat. Ha estat una experiència espectacularment bona. Vam trobar una professional que és la Núria Toledano, que ens va ajudar bueno, en tot, o sigui, inclús fora d'horari escolar, vull dir, ens hem trobat molt, molt recolzats, certament amb l'EAP també ens hem trobat recolzats i hem seguit molt el que ens deien, no? Vull dir, nosaltres vam optar per dir, bueno, el sistema públic està per ajudar, està per assessorar i l'hem de seguir, vull dir, nosaltres no podem anar uns per una banda i uns altres per una altra. Ens ha funcionat molt bé tota l'etapa de primària. Però quan hem arribat a secundària és on han començat una mica, no, els problemites de sobretot, pues, que clar, canvien ja a unes altres edats, estan en un tema hormonal, pues, X, i la veritat és que l'any passat va ser un any duret. Però bueno, també he de reconèixer que un cop parles, un cop t'impliques, sí que trobo que és molt important que les famílies s'impliquin, que tots tenim moltes feines i tenim moltes coses, però és molt important la implicació de la família, molt, per poder ajudar en aquella criatura que moltes vegades no pot verbalitzar o no et pot explicar què li està passant i has d'anar traient-li, de cop i volta. A nosaltres ens va passar amb l'Alejandra, no?, que notava certes cosetes diferents, la vam assentar, vam estar, doncs, Alejandra, què passa, i tal, i qual, i al final ella va treure-ho tot, no?, ho va treure. Home, et quedes un pal dur, és un pal dur, perquè a més no ho havíem viscut a primària. A primària ella estava molt acceptada, ara també, a secundària ho he de dir. Però clar, el de primària és una protecció, és un control amb els estímuls que poden venir sensorials per aquests nens. Tu te'n vas a l'institut i són l'alarma, els crits, el no sé què. I llavors, bueno, jo penso...
Si ja és un canvi, no?, per persones molt, neurotípiques.
Exacte, per les persones neurotípiques ja ho és, no? Jo penso, jo com a mare trobo a faltar aquesta cosa, no? Que quan aquestes criatures, l'Alejandra no té discapacitat intel·lectual i de fet té una memòria prodigiosa i li encanta estudiar i li encanta aprendre. Llavors jo, ens hem trobat, el Javier i jo, una mica amb aquesta mancança, no? En la part de secundària, de com és un TEA sense discapacitat intel·lectual i estàs una mica com un tierra de nadie, no? Una mica et trobes, bueno, no pot estar com la resta de companys neurotípics, però tampoc és una escola especial, amb la qual cosa, què fem, no? Vull dir, on ens trobem? Però, bueno, jo també he de dir que aquí a Sant Cugat sé que s'intenta posar tots els recursos, les ganes, i la veritat és que ens agrada molt viure aquí, l'Alejandro diu que li encanta estar a Sant Cugat, però, bueno, hem de seguir, doncs, treballant amb aquest tema.
Hem parlat ara de les pedres, no? Dels inconvenients que hi ha al sistema educatiu, no sé si estem prou preparats, segurament no, per incorporar tota la diversitat que hi ha a les aules. No sé si en el món laboral, Jordi, també queda camí per córrer.
Doncs sí, segur que sí. A veure, és una qüestió de coneixement d'això de la neurodiversitat. Normalment en el món laboral els empresaris busquen persones que siguin el més estàndard i previsible possible, que no se surtin del manual. I les persones amb autisme, encara que hi ha molts casos d'èxit, i de fet hi ha persones amb TEA que són números uns en el seu àmbit professional, en molts àmbits diferents, sí que no deixen d'estar més d'un 80% desocupats per diverses causes que probablement no es donin amb d'altres col·lectius, causes tipus falta de bona orientació, d'autoconeixement, problemes de salut mental, la salut mental és molt més vulnerable, falta de competències transversals, en fi, un ampli ventall de factors de risc que es podrien donar amb d'altres persones, però en aquest cas molt més present i molt més ampli. Per les persones amb TEA que estan més capacitats, tot i així, aquesta diferència i la manca de coneixement sobre com treballar amb persones TEA i com entendre i acceptar, pues és un problema, no? Perquè tota diferència, a vegades encara que sigui bona, suposa un problema. I en aquest cas, molt més segurament.
Es treballa, Piero, també des de la sanitat en aquest acompanyament, des de l'educació, en el teu cas, que no tractes més amb infants i amb joves, i després a la inserció del món laboral. Ara apuntava el Jordi també els problemes de salut mental que poden acompanyar a aquesta situació. Entenc que més enllà de tractaments farmacològics també feu aquesta part.
Sí, i aquest és un punt interessant el que indiques, perquè el tema farmacològic, per exemple, clar, en l'autisme no hi ha alguna cosa que curar, diguéssim, no? Perquè no és que hi hagi alguna cosa que estigui malament o que falti o que sobri, sinó que és una manera diferent de processar les coses. Llavors, no existeix algun tractament farmacològic específic. Els tractaments farmacològics serveixen quan hi ha simptomatologia associada o el que en medicina es diu trastorns comòrbids, és a dir, que conviuen amb l'autisme, com potser el TDAH, com potser l'ansietat, la depressió, etc. No? Però bàsicament l'autisme el que requereix, penso, i ja no només des de l'àmbit sanitari, sinó com societat, és entendre'l com diguéssim, amb comprensió, amb empatia, amb respecte i sobretot amb menys prejudicis e intentant donar-li una visió més des de la diversitat humana, no? Que des d'una cosa patològica, per dir-ho d'alguna manera, no? I això és una cosa que intentem fer des del SESMIG, evidentment, més enllà del tema clínic concret, però acompanyar les famílies i els pacients des d'aquesta visió, diguéssim.
Estem arribant ja al final d'aquest espai. Abans d'acomiadar-me, sí, m'agradaria si poguéssiu donar algun missatge a alguna família que es trobi en aquest punt, doncs, que té el diagnòstic o que sospita que pot tenir un diagnòstic de TEA, què els hi diríeu?
A mi m'agradaria, si m'ho permeteu, com a mare, m'agradaria molt dir-los a les famílies que un cop tens el diagnòstic, i que és dur, tenim, per sort, molts recursos. Tenim, si realment ens impliquem, aquests nens poden arribar molt lluny. També diria que, per pròpia experiència, nosaltres ens hem adaptat a l'Alejandra, és a dir, l'Alejandra no s'ha adaptat a nosaltres, i crec que és molt important. Són criatures que necessiten doncs, uns horaris, necessiten una sèrie de rutines i que al final és la manera d'ajudar-los amb ells. O sigui, i crec que la societat encara queda molt, no? Que ells no s'han d'adaptar. Hauria de ser la societat la que s'adapta amb ells i els accepta. I sobretot doncs, creure molt en grans professionals que tenim i que és important doncs, seguir el que ens diguin i si, sempre se'n sortim de tot.
Jo diria, afegint una mica, de que les famílies que per primera vegada s'hi diuen i aquestes 12 hores que deies de plorar, que no estan sols, vull dir que aquí s'han cugat, hi ha famílies que hem tirat endavant, que hi ha entitats que treballen a l'aspecte autista i que donen suport a les famílies com aliats, com acompanyen, que realment, vull dir, que estem per ajudar. L'Ajuntament tenen les portes obertes, evidentment, per consultar a la taula TEA, per poder demanar consells a través del comissionat, però que no estan sols. I que aquesta és la sensació que les famílies sempre diuen, no? Bueno, i ara què, no? I ara què faig? Llavors comencen al millor circuits diferents o equivocats, perquè és la inèrcia,
exacte,
no? I llavors, clar, és un aquest mur, no? I en canvi, si comences bé, igual el camí és més fàcil, no?
I jo l'única cosa és a les famílies que tinguin un membre de la família o una persona coneguda, em sembla que és imprescindible informació i més informació, perquè això ajudarà a que tu comprenguis i entenguis moltes reaccions, comportaments, actituds, etc., que potser si no tens la informació pots donar-li un significat erroni, no? I això pot comportar, diguéssim, complicacions després, no?
Bueno, jo els diria que els problemes o els reptes es pot... Jo crec que la clau de la resiliència és formular les coses en clau de repte i mirar les oportunitats que hi ha. I en aquest sentit, com que cada vegada hi ha més diagnòstics, en la mesura que un afronta el repte acompanyat i es crea més moltes oportunitats de vincle amb les altres famílies, tot esdevé més fàcil quan hi ha moltes persones que lluiten pel mateix repte, esdevé molt més fàcil que prenguin consciència de tots els factors de risc pels que moltes persones amb TEA acaben en situacions d'exclusió laboral i exclusió social, i que si es treballen tots aquests factors de risc anticipadament amb tenacitat i molta paciència, pues, diguem que les probabilitats de sortir endavant són prou bones.
Doncs em sembla que no hi ha millor manera per acomiadar-nos d'aquest espai. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ajudar-nos a posar sobre la taula aquesta casuística i parlar de les coses i les diversitats que ens acompanyen, que sempre és important per entendre millor com funciona el món. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.